89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. A les 12 i 30 minuts en punt comences Matí de Menorca fins la 1 i mitja. Bon dia i cordial salutacions de Miquel Àngel Pons en nom des que fa impossible aquest test de ràdio que començava en aquests moments. Després d'un cap de setmana ple de notícies a París, un gravíssim atemptat, moltíssims de morts, rebuts de tot el món occidental en aquests greus fets. Però la vida continua i no només a París hi ha atemptats, n'hi ha cada dia, potser no tan importants, però cada dia a ciutats d'arreu del món hi ha atemptats similars. També us ha de fer pensar més de les víctimes de París, en les víctimes que hi ha cada dia a tot el món, víctimes d'aquesta violència sense sentit i sense control. Set seccions habituals de cada dia ens acompanyaran en el Matí de Menorca. D'aquí uns instants repassarem l'actualitat, tindrem a José Barbé amb el seu comentari, esports, en Joan López Casanovas amb el calaix de sastre, sensacions musicals, informació nacional i internacional, i després xerrarem amb Víctor Pons Arnau, xerrarem sobre aquest examen metge que ataca aquesta radiografia que li han fet a la Verge del Toro. No ens hem de quedar només amb el fet de que han duit la Mare de Déu a fer-se una radiografia, no, perquè darrere hi ha més coses històriques d'investigació que són ben interessants i que mos contarà a partir de la una. I doncs vinga, fem la primera pausa i tot d'una començam.
La gripe ya está aquí. Para protegerte puedes vacunarte gratuitamente. Recuerda que tienes más riesgo si eres mayor de 65 años, padeces una afección crónica o estás embarazada. También es recomendable la vacuna para el personal sanitario y el personal de seguridad. Acude a tu centro de salud o llama al 061. Govern de las Illes Balears.
Deportes. Cope Menorca.
Estar informado.
Hola, som en Joan Junico i te convido que cada dimarts i divendres des de les 3:20 a les 4 del capvespre, com també cada dia de dilluns a divendres en els magazins de Miquel Àngel Pons, et convido a que segueixis tota l'actualitat del món esportiu de Menorca. Tot això amb un grup de col·laboradors força destacat.
Deportes. Cope Menorca.
Estar informado.
Repassem els titulars del diari Menorca, que avui a la seva portada destaca: la competència baja el precio de los vuelos con Barcelona en Navidad. Unes 150 persones al càsting de Mo per fer de figurants. La gente escoge un agroturismo por su mayor tranquilidad. Ho diu Adelació en la Torre. Les jornades de recerca històrica acaben amb èxit. Menorca és la isla que menos confía en la recuperación. Nace la Comisión de Greuges, un Pepito Grillo a disposición del ciudadano. Las policías francesa y belga a la caza del octavo terrorista. Y en esports, brillante triunfo del Peña ante el Santa Eulalia y derrota del Mercadal. Sexta derrota del MT San Luis ante el Jack Sanz y Faust Salom, campeón de España 2015 de resistencia. S'informació meteorològica servida cada dia per l'Agència Estatal de Meteorologia, per SAEMET, mos diu que avui el cel estarà poc ennuvolat o despejat, hi ha hagut boires matinals. Temperatures amb pocs canvis, amb mínimes entre 12 i 13 graus i màximes de més 20-21. El vent serà fluixat de l'oest. Recordeu, idò, temperatures màximes entre 20 graus més o manco i mínimes de 12. I no tenim avís de fenòmens meteorològics adversos ni avui, ni demà, ni demà passat.
Torna la millor festa de Menorca en el casino de 7 de gener de Ciutadella. Festa Remembers 70, 80, 90, dissabte dia 28 a les 22:30 hores. Amb la millor música, amb la música que més t'agrada. Preu de centrada 5 euros o 8 euros en consumició. Socis gratis presentant el carnet. Reserva de taules 2 euros per persona. Reserves en el telèfon 657 02 11 63. Festa Remembers, quarta edició, en el casino de 7 de gener de Ciutadella, dia 28 a les 22:30 hores. No te la pots perdre. Patrocina Fotomatón Menorca. Col·laboren El Iris, Pizzeria Roma i Cope Menorca.
El sabor de Donosti regresa a Campota de Mahón. Todos los sábados a mediodía ven a degustar nuestros sabrosos pinchos.
Vive un sábado diferente con sabor a Donosti en Campota. Campota, calle Portal de Mar 11, Mahón. Recuerda, todos los sábados a mediodía. Repassada l'actualitat, anem a sobre en José Barbé. Quines qüestions d'aquests dies li han cridat l'atenció a José Barbé? Molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel Àngel.
I quasi endevinaria que, lògicament, el que crida l'atenció a tu, a jo i a tota la gent que ens escolta són els greus atemptats que ha patit París aquest cap de setmana i el canvi que pot suposar això per la convivència per als països occidentals, perquè a partir d'això es prendran mesures, algunes d'elles, supos que ens poden afectar en qualque manera, no?
Sí, efectivament. Vull dir que és una cosa que preocupació, indignació i el que no entenc és una cosa ben clara, que no hi hagi hagut cap fantòtum de l'islam, com són els imams, que hagin condemnat públicament en els medis de comunicació aquests atemptats. Això no m'abasta que se'n vagin allà a les mezquites a resar i que no sé què i tal. Vull dir que aquí haurien de sortir aquests, com passa quan l'Església Catòlica surt a fer les declaracions, agradaran o no agradaran, quan un bisbe surt i fa unes declaracions en qualsevol tema que sigui en referent a la religió. Vull dir que aquest tema és una cosa que me preocupa. El que va dir el Papa, estic totalment d'acord amb ell, que és una guerra oberta, és una guerra mundial amb petites dosis, amb molt de focus, i això, la veritat, és que preocupa molt, i ara ja quan anem als aeroports i te fan els controls aquests exhaustius i no sé què, després d'això, quan te trobes una persona amb metralleta vestit d'uniforme que és un policia o de l'exèrcit, estàs molt tranquil.
Sí, sí.
Vull dir que jo em sembla que el que han canviat és la mentalitat de la gent.
Aquestes normes de seguretat que, bueno, s'ha anat a diferents etapes i diferents moments des de darrers anys, ha passat que aquestes mesures han augmentat, però mai han evitat que hi hagi actes com aquests. Abans d'entrar en directe ho comentaven, jo crec que en el món occidental aquestes coses que passen, es preu que hem de pagar per poder viure en llibertat, per poder opinar el que vulguem, per poder fer el que vulguem, per ser iguals a uns amb els altres, i sempre hi haurà intolerants i radicals que pensen diferent, i mentre n'hi hagi un amb un fusell o amb una bomba, aquestes coses poden passar.
Sí, jo, però jo em sembla, Miquel, sí. el que hem de fer és estar d'arrel el tema. En l'actuació que ha tingut França amb el tema de bombardejar a posicions de l'estat islàmic a Síria, que és allà on hi havia els campaments,
sí, sí.
Allà on ets preparen, allà on ets tenen mentalitzats, que després ets envien cap occident perquè mos facin aquestes coses, jo em sembla que això canvia. I a més, a França s'ha donat unes cosetes que jo m'han agradat molt, que és, per exemple, que tots a una,
solidat,
tots els polítics han anat a una. Aquí no hi ha hagut ningú que estigui a l'oposició ni governant, que és culpable fos qui governa perquè les coses no s'havien fet bé. Això, una de les tantes. La segona, Cine Nacional, quan s'ha tocat la Marsellesa, tothom està allà, dret, i aplaudiguent.
Sí, sí, sí.
Això, aquí, el que va passar a Espanya amb el tema de Totxa, vull dir, ja vas veure, aquí va haver el follon aquell,
sí.
I se van aprofitar molt de grups polítics, molt no, un sobretot, o dos, se van aprofitar molt d'aquell atemptat per fer la guerra en contra els qui governaven. I va haver molt de medis de comunicació amb qualque nom il·lustre, que també va agafar el micro, i ja se'n van cuidar també. Estic en record de Iñaki Gabilondo,
que estigui dient.
Vull dir que aquí això és un problema de que aquests locus van contra el poble. Imagina't jo el que me preocupa. Entren dins la discoteca, pobra gent jove, 90 i pico de morts, haguessin entrat en el camp de futbol, allà on jugava França, Alemanya.
Un desastre, que era bo.
Un desastre. Sí. Supos que allà no se van atrevir, perquè allà te va dir més control, que no hi pot haver una discoteca. Ja.
Fins a això, el que m'ha sorprès aquest dia és la quantitat de patriotes que han sortit espanyols, que es posaven la bandera francesa per Twitter, Facebook, que potser no es posarien l'espanyola per la francesa, sí que se la posen, i després la quantitat de gent que diu que els culpables de tot el que passa som nosaltres, som els europeus.
Sí, no, jo em sembla imagina't que aquí tu... haurien d'anar tots una i fer la guerra entre cometes en aquests terroristes, uh-huh. i és igual que, per exemple, amb aquestes pateres que venen, sí. amb pobra gent, aquesta pobra gent que ve d'Àfrica i se'n ve cap a Europa. Aquí no és un problema de la patera, no? És qui organitza
la patera. De la màfia, dels qui fan el negoci.
Ets deuen tenir controlats, perquè segur que ets deuen controlats, perquè avui en dia, amb els medis que hi ha de control, per part dels estats, sí. exèrcit i tot això, vull dir que no me venguin amb històries, el que han d'anar és allà on hi ha l'arrel, aquella gent que recluta, tota aquesta gent, mesquins, qui paguen, deuen pagar, se deuen endeutar per poder venir a Europa. Jo no vull dir que no tingui d'haver-hi immigració. Uh-huh. El que no se pot fer és de la manera que se fa.
Molt bé. Ja veurem què passa, perquè com dèiem, avui hi ha hagut reunions del govern espanyol, del govern francès, i potser esperant mesures conjuntes a nivell europeu o a nivell del món occidental. Bueno, una altra qüestió que tenim en marxa, avui cada vespre a les 5, ple del Consell, ja vos oficialitzaran aquesta comissió de greuges, formada per Daniela Balançó, Nana Maria Gràcia i tu mateix, ja serà oficial. Sí. En coses que convé recordar, jo crec que hi ha gent que no se n'ha donat compte, no se n'ha enterat d'una cosa fonamental i una cosa que se vos ha criticat. Molta gent es pensa que és que cobrareu, i repetim, no cobrareu un duro.
Exactament, i que quedi clar, i en els qui mos escolta, que no tingui cap problema. I tota aquesta gent que va votar a l'enquesta que va fer el diari Menorca, que quasi hi havia un 60% que deia que no era necessari aquesta comissió de greuges, vull dir que si és per el tema de que pensa qualcú que nosaltres mos pagaran, que no passin cap mal de cap, que això és gratis total. Vull dir, i també que és d'àmbit del Consell Insular, vull dir, àmbit del Consell Insular, que és de la institució, sí. vull dir, qualsevol problema que hi hagi d'empresa que tinguin problema amb el Consell Insular, que no tinguin bona resposta, és allà on nosaltres tindrem l'actuació, vull dir que no tenim cap actuació, ni Ajuntament, sí, ni Govern Balear,
no, només en el Consell.
Això també hauria de quedar clar, sí. però si hi ha coses que us caiguin,
els temes municipals. I vosaltres el que feis és, vosaltres no arreglau ni aclariu el problema, vosaltres canalitzau les queixes de ciutadans cap a l'òrgan competent, o feis una mica d'home bo entre els ciutadans i el Consell Insular, en aquest cas.
Sí, jo crec que s'aquí endevinat, també per si gent qui no sap qui era, en Pepito Grillo, qui mos diu que nosaltres farem de Pepito Grillo aquesta consellera, la Cristina Gómez, jo crec que ho diu molt ben acertat, això, perquè en Pepito Grillo era aquesta persona en què solem consultar quan necessitem un consell, una ajuda o simplement una bona dosi de sentit comú. Vull dir, això és el que nosaltres intentarem allà tot tres posar tota la carn en l'assador, que diuen els forasters,
sí, sí.
Però vull dir que nosaltres en aquest moment la primera passa és avui anant al Consell, escoltar a veure el ple, a veure si efectivament mos nombren, perquè una cosa és el que mos han dit i l'altra que darrere hora hi ha hagut canvis. Suposo que és broma, perquè ja mos haguessin avisat que no hi neguéssim, ja. Vull dir que tots tres estem convocats, sí, sí. a escoltar entre cometes el sermó,
sí, sí.
una reunió, sobretot una reunió ja formal amb la presidenta, doncs, del Consell, sí. o la consellera que, o el conseller que mos tingui de donar un poquet les pautes a seguir, i a partir d'aquí nosaltres tres ja tenim molt clar que com mos van anar a fer la foto aquest dissabte
diari.
En el diari van xerrar, van fer una xerradeta tot tres i veure, jo la veritat estic molt il·lusionat, perquè la feina aquesta me fa il·lusió, i amb els dos companys que tenc, vull dir, més que mai.
Molt bé. Una feina, vos han elegit per 10 anys, però a partir de 5 anys, me sembla que els dos més veteranos, tots seran renovats, no?
Els dos més antics, però en el cas aquest, com que no hi haurà més antics,
ja,
serem els dos més vells.
I els més vells
són jo.
Sí, sí.
I els més vells són... La veu que són jo i després ve en Medi.
Molt bé.
I quina gràcia haurà de quedar si no se'n vol.
Si no, exacte, sí,
dir,
sí.
Però 5 anys, ja vull dir que no és una cosa que quan hi hagi un canvi, si hi ha canvi en el Consell Insular de partit polític, de governants...
Vosaltres seguireu?
Seguirem.
Molt bé.
A més, també i ho recordaré, el que van dir l'altre dia, és que és unànim. No és una cosa que hi ha hagut una part que han votat a favor i una part que han votat en contra aquí. No. Per unànim han sortit els tres noms aquests.
Molt bé.
Crec que ja més fàcil no ho podem dir.
Perfecte. Fins i tot crec que hi ha qualcú de partits molt en fora dels que t'ha presentat, que també estan d'acord amb el teu nomenament, vull dir que van estar, es van alegrar fins i tot, vull dir que, no?
Sí,
perquè veieu que la cosa és àmplia i unànima. I per acabar, d'aquí una estona, José, a partir de la 1:05 xerrarem d'una cosa ben interessant, de l'examen radiològic d'estar que es va fer a l'imatge de la Verge del Toro, que el va fer amb Víctor Pons Arnau, com sembla que tu el coneixes.
Sí, en aquest, dic aquest lot, perquè per jo és un lot, és un lot que vaig conèixer quasi quan ja va néixer. Van a escola a Sant Josep, me'n record que van a escola amb la meva filla, si no estic equivocat, de Montse, i ha estat un lot que ha anat cresquent. És un activista total amb el tema de geganters, és una persona que està molt vinculada en la gent del poble, i el que sí que te recordaré, per si tu no ho saps, perquè tu també és molt més jove, que l'avi seu va ser un dels cofundadors del Club Tenis d'Amor ara fa 50 anys. Vull dir que va ser entre en Pedro Luis Mercadal, l'arquitecte, en Toni Pons Malià, després hi havia en Bartolomé Mercadal, vull dir, aquests tres van ser aquests que se van preocupar d'anar a comprar unes tanques que hi havia per Trabucó, que tot allò era verge, i a partir d'aquí van posar fil a segur. Vull dir que ell té unes arrels un poquet de, perquè tota aquesta cosa que va fer aquella gent era en plan també que t'hi va costar doblers, era en plan de fer cosa pel poble, que aquí ja no teníem cap club de tenis muntat així quan tocava.
I també en Víctor Pons Arnau, que és llicenciat en Belles Arts i a més és màster en restauració i conservació de béns artístics. I doncs m'ho contrat aquí una estona, d'aquí de mitjana.
Jo, sí, m'escolta, li dono una abraçada i que la feina aquesta que ha fet la Verge, xapó, que són coses d'aquestes que són ben necessàries, que hi hagi gent com en Víctor, gent jove, que estigui fent feina en plan autorista.
Molt bé. I res, José, molta sort i res, endavant per el d'avui que vespre.
Moltes gràcies, espero que sortiguem.
Ja, i demà ja xerrarem amb un membre oficial de la Comissió de Greuges, perquè fins ara tot això és extraoficial. No?
Sí, vull dir que...
Tu no hem de dir Don José demà?
Oh. No, tu i jo aquí som, com sempre, el José Barber Mutxilera.
Per cert, divendres quan vam acabar la tertúlia, divendres era tot sol aquí, perquè tots éreu per aquí i per allà, vam anar a fer el refresc habitual que anàvem a moments, i hi havia dos companys amics habituals, diu, o no veig síndic, dic, avui no veig síndic.
Sort que me devien voler apretar, però bueno, són una gent que jo ens aprecio molt, en aquesta gent que està a moments, sí. Aquest divendres sí que t'asseguro que vindré, perquè tenc un amic que me va telefonar per donar-me l'enhorabona, que és un ciutadellenc, un gran tenista d'aquella època, que era José María Anglada, bastant encantat que sortigués, que ho faries molt bé, diu, a veure si mos veiem, però si ho t'he dit, mira, divendres vindré, que diu, ja podien dinar junts, dic, però antes, de cope, moments, i després anem a dinar junts.
Alerta que em pas que n'hi ha que tenen la llibreta ja plena de queixes, eh? Sí. Au, vinga, fins demà, José, adeu.
Vale, fins demà, adeu.
Centre Maxilofacial Dr. Manel Coll Anglada, 971-48-4487. Único especialista en cirugía oral y maxilofacial residente en Menorca. Somos el primer y único centro en Menorca que integra la odontología y cirugía maxilofacial, ofreciendo un tratamiento completo a nuestros pacientes. Nos dedicamos a la implantología dental y a la odontología. Prótesis dental, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y estética dental. En Centre Maxilofacial te ofrecemos la seguridad que implica una formación médica y especializada en cirugía oral y maxilofacial para el cuidado de tus dientes. Estamos en la calle Dr. Camps 42 de Ciutadella. Cita previa en el teléfono 971-48-4487. Para más información, consulta en la web centremaxilofacial.com.
Cada divendres en Es Matí de Menorca, ses cançonetes amb en Ben Marcàs. Ses cançonetes d'en Ben Marcàs, amb el patrocini de Marina Seca, Ciutadella.
Les 12:49 minuts a la Cope Menorca. Temps ara per a la informació esportiva local, que cada dia mos atraca en Joan Junico. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Molt bon cap de setmana en línies generals per l'esport en menorquí. Començaven bé les coses dissabte amb un triomf molt necessari de la Barca de Menorca a la pista del CUE Extremadura. El conjunt que entenen Pep Llorenç va saber tirar-se endarrere la pressió d'haver de guanyar aquest partit i s'acabava imposant per 1-3. un molt bon partit de l'equip d'en Beb Llorenç, que d'aquesta manera respira i s'allunya una mica del pou dels descens de la Superliga Femenina de Voleibol. Aquest pròxim cap de setmana l'equip ciutadellenc torna a jugar a fora. Amb aquesta ocasió visitarà l'Ipsa Les Palmes, una nova prova per veure la capacitat del conjunt menorquí. Com també van anar molt bé les coses ahir migdia en el municipal de Son Marçal. Nou triomf de mèrit i de pes per al penya Ciutadella d'en Pere Vedell. El conjunt ciutadellenc va guanyar per 1-0 a la penya esportiva de Santa Eulàlia d'en Dani Mori, un Mori que tornava a Son Marçal i que no va tenir precisament el seu retorn més plàcid. Un gol en el minut 75 d'en Carlos Febrer donava un triomf, donava 3 punts molt importants per al conjunt ciutadellenc, que va ser clarament superior en els ibicencs. No van anar tan bé les coses a l'apartat negatiu de la Mercadal. Tot i posar-se per davant en el minut 10 per 0-1, finalment dos gols d'Antoni Oliver en els minuts 47 i 60 rompien una ratxa a Binissalem. L'equip d'en Lluís Vidal, val a dir que va de jugar amb 10 per la expulsió d'en Robert. També no van anar molt bé les coses una setmana més a les Canaletes. El Menorca Talaiòtic Sant Lluís va claudicar i de manera pobra 62-81 aquí a Menorca contra les Sants. Tot i el debut d'en Balsa Mirotic, que es va quedar amb 2 punts i 3 rebots, l'equip d'en Xavi Carreras va tornar a donar una pobra impressió, sense intensitat i clarament superat per el conjunt català. D'aquesta manera, l'equip d'en Xavi Carreras encadena 6 derrotes consecutives a la Lliga EVA. Acabarem xerrant de motor i de dos brillants campionats. Per una banda, el jove pilot de Maó, Faust Salom, es va proclamar ahir a Montmeló nou campió d'Espanya de resistència en la categoria júnior, i a més s'imposava en el trofeu Galfer. Un cap de setmana dominat plenament per el pilot maonès, i també ampli domini d'en Quique Perelló en el campionat de Catalunya de muntanya. Es maonès resident a Fornells s'ha proclamat campió de l'autonòmic català amb classe 14 en el seu primer any, i a la vegada ha quedat segon amb grup F-ITS. Això és tot per avui.
Gràcies, Joan, bon dia.
89.6 FM, Cope Menorca.
Continua el Matí de Menorca i obrim el calaix de sastre amb en Joan López Casasnovas. Molt bon dia.
Bon dia.
Teníem encara, m'assembla, coses que comentar o dir sobre el sabotatge, i ja vas entrar en directe, comentàvem, bueno, lo de París d'aquests dies no ha estat un sabotatge, ha estat una guerra oberta. No sé si sobre la paraula sabotatge mos havien quedat coses a dir, Joan.
Sí, evidentment, però no podíem sospitar fa una setmana que la paraula cobraria altra vegada aquesta actualitat. Tot i que, com tu has dit, no es tracta d'un sabotatge el que va passar a París, i el que passa a moltes altres ciutats o mercats allà on s'aglomera la gent, no? Bé, però parlem de sabotatge. Sabotatge ve de la paraula francesa, precisament, sabot. Sabot, no et sabota, nosaltres no, diríem de saba, sabot, saballot,
allò sabot. Allò no. te fotré un sabot.
Exacte, sí. No és el mateix. Sabot té, s'arrel de la paraula, té que veure amb el mot sabata, la mateixa arrel. És un calçat pagesívol fet generalment d'una sola peça de fusta buidada, que nosaltres, a Menorca, li deim esclop. Els esclops que empraven per caminar per llocs humits, travar dins sort, per exemple. També pot ser de cuir gruixat, sense talonera, això sí, amb sola punxada de suro o de fusta. En castellà li diuen zueco, zoco, zueco o madreña. Bé, però per què sabotatge? D'on ve? Perquè si ve de sabata, com s'entén? Saboter en francès vol dir entallar, foradar les travesses d'un rail per passar el tren. Llavors seria calçar de línies de tren, de rails, perquè pogués passar el tren. Però, si ho llegiram 180 graus, en tos de posaró pot significar fer mal bé, això.
Clar, sí, sí.
Fer un sabotatge que es feien els trens en aquell temps, era posar qualque cosa a les línies de tren per fer-los descarrilar i deteriorar o destruir, cercant la manera d'impedir un projecte, una reunió, unes eleccions, per extensió, en sortim dels trens i anem ja a qualsevol cosa. Un sabotatge, per tant, seria l'acció material que tendeix a impedir el funcionament normal d'un servei, d'una empresa, d'una màquina, o d'una instal·lació, o d'una reunió.
Sí, sí, sí.
Sabotejar unes negociacions, per exemple. Han fet, això sí, fet amb mala intenció, amb intenció de fer mal.
Molt bé.
I jo troc que amb això hem explicat la paraula
sabotatge. Sabotatge, molt bé. I un altre que podem començar, bueno, potser també la podem acabar, que és de llauna, lata, llàntia...
Sí, jo no vos voldria donar la lata. La lata o la llauna, com diríem?
Bueno, el propi seria la llauna. I...
Sí, però es pot dir lata també, eh? I això és el que vull assenyalar, potser en ratllarem la setmana que ve, perquè és llarg.
Sí, sí. És a dir, que si anem a comprar una lata de sardines, és correcte.
Sí. Llauna té entrada directa en el diccionari i lata, en canvi, no. Si aneu a lata trobareu un adjectiu que és lat o lata, que vol dir extens, dilatat. En sentido lato, diuen en castellà, que vol dir extens. També ho podem dir en català.
En el sentit lato de la paraula.
En el sentit lat de la paraula.
Joan, la setmana que ve ho omplirem, però m'ho sol passar a vegades que tenim paraules que ens podríem emprar correctament i és hora de dir-les, que deu ser correcte, per exemple, lata, potser molta gent pot pensar que lata és una castellanada.
Sí. I alerta, perquè també vull ratllar de llanda o llanta i llàntia. No sé tu, però quan ratllam de bicicletes, què diríem? Hem de canviar de la roda, què té la roda?
La llanta.
La llanta o la llàntia?
No, la llanta, perquè la llàntia que no és un llum.
Ara, molt bé. Però hi ha gent que ho confon, sí, perquè és molt fàcil confondre una paraula amb l'altra. I efectivament, ratllarem de tot això.
Mira, hi havia les llàntides, les llums en crues.
Sí.
És de la mateixa època, suposo. No?
Sí.
Les llàntides i llums en crues.
Per no donar la lata avui, perquè no ser una llauna, el programa ho deixarem aquí.
Ja, vinga. Joan, com sempre, gràcies, bon dia i fins dilluns que ve.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu.
El sabor de Donosti regresa a Campota de Mahón. Todos los sábados a mediodía ven a degustar nuestros sabrosos pinchos. Vive un sábado diferente con sabor a Donosti en Campota. Campota, calle Portal de Mar 11, Mahón. Recuerda, todos los sábados a mediodía.
89.6 FM, Cope Menorca.
So this is who I am, and this is all I know, and I must just live for all that I can give, the spark that makes the power grow, and I will stand for me, treat me if I can, symbol of my faith in who I am. But you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head. But you are my only. We can't say goodbye. I know what I've got to be. Immortality. I make my journey through eternity. I keep the memory of you.
Temps ara per informació nacional i internacional. Després de la 1, a la 1 i 5, continuarem amb més coses. Butxarrem d'aquest examen radiològic d'aquest tac que van fer a Simanja de la Verge del Toro i acabarem amb les sensacions musicals amb en Toni Salvador, com cada dia. Fins d'aquí uns momentets.
La 1, a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Prosiguen las investigaciones, los registros y las detenciones en relación a los atentados de París del viernes. Esta mañana, la policía belga ha desarrollado una importante operación en dos barrios de la ciudad y podría a esta hora haber algún detenido. Última hora, corresponsal Asunción Serena.
La policía belga ha arrestado a una persona del distrito de Molenbeek en Bruselas, la zona en la que reside Salah Abdeslam, el sospechoso de haber participado en los atentados de París, pero la Fiscalía Federal belga ha desmentido que se trate de este hombre que sigue huido. Se conocen también más detalles sobre el presunto cerebro de los atentados. El belga de origen marroquí, Abdelhamid Abaoud, es un amigo íntimo precisamente de Salah Abdeslam. Juntos fueron condenados en diversas ocasiones por robos cometidos en 2010 y 2011. Abaoud reside en Siria y aparece como el cerebro de otros intentos de atentado en Europa, como concretamente en Francia, como el del Tren Talis, el de una iglesia en Villejuif o el de una sala de conciertos. Ya han sido identificados 5 de los 7 kamikazes de los atentados de París y la policía ha detenido a 3 personas cercanas a uno de los últimos identificados. Según las autoridades turcas, por otro lado, alertaron en 2 ocasiones a Francia sobre uno de los kamikazes, Omar Ismail Mostefay, en diciembre de 2014 y en junio de 2015, pero dicen que no obtuvieron ninguna respuesta.
El equipo de enviados especiales de la cadena COPE continúa desplegado en la capital francesa. Hemos estado en la Catedral de Notre Dame pulsando los ánimos. Ahí está el director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Los franceses sienten la necesidad de estar muy unidos estos días, de estar muy juntos. Me lo dice aquí a los pies de Notre Dame Pilar, que es una española que lleva ya 3 años viviendo en París. Es la segunda vez en su vida que sufre una situación de tanta tensión. Residía en Nueva York en los atentados del 11S. Así que hoy Pilar no puede evitar hacer memoria.
Nueva York es una ciudad que tiene mucho ruido. Y lo más impresionante en Nueva York en aquel momento, durante varios días, fue el silencio. Aquí yo en ese sentido no he notado tanto, he dado paseos pero todo estaba tranquilo. En Nueva York yo creo que el silencio era mucho más abrumador y mucho más impresionante.
Aquí en Notre Dame el ambiente es muy distinto de la zona financiera de la Défense, de donde acabamos de llegar, y ahí un ejecutivo me decía: el dinero es miedoso, pero los franceses somos valientes.
Mientras los líderes del G20 reunidos en Turquía siguen muy de cerca el transcurso de los acontecimientos. A esta hora mantienen un almuerzo de trabajo y tal y como quería España, ultiman una declaración que incluye un reconocimiento a las víctimas de la masacre francesa. Enviada especial de COPE a Turquía, María Daván.
El borrador de la declaración apoya a incrementar la cooperación y la solidaridad entre los países para luchar contra el terrorismo como respuesta a los atentados que se han producido recientemente en todo el mundo. En concreto, abogan por luchar contra la financiación de los grupos terroristas y por sancionar a los regímenes que los sostienen. El texto respalda además un mayor control en las fronteras y en los aeropuertos. El borrador de la declaración deja claro también que no se puede asociar el terrorismo a ninguna religión, nacionalidad o grupo étnico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, la selección aterriza en Bruselas, que ha elevado a nivel 3 la alerta en eventos deportivos y también culturales. Arancha Rodríguez.
Mañana se jugará el partido amistoso entre Bélgica, selección que ocupa el número 1 en el ranking FIFA, y la selección española, aunque lo deportivo está pasando a un segundo plano. Enviado especial a Bruselas, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado a las 12:20 en el aeropuerto de Bruselas con fuertes medidas de seguridad. Por ejemplo, el autobús ha recibido al equipo a pie de pista, custodiado por 3 patrullas de la policía y 2 motocicletas. Incluso 2 policías estaban dentro del autobús de los futbolistas. Se ha recogido a pie de pista el equipaje y se ha evitado el paso por la terminal. Hay fuertes medidas de seguridad también en el hotel. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un SMS a todos los tripulantes con un teléfono de emergencia por parte del consulado español aquí en Bruselas. La selección se va a ejercitar esta tarde a las 7 en el escenario del encuentro, donde no podrán entrar los aficionados ni los periodistas con mochilas.
En tenis, hoy juegan los 2 españoles en el torneo de maestros de Londres. En una hora lo va a hacer David Ferrer ante Andy Murray y esta noche debutará Rafa Nadal ante Wawrinka. Y en baloncesto, una última hora, Van Tabak deja de entrenar al Fuenlabrada para irse al Maccabi Israelí.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Nada más que se escuchaban sirenas de ambulancia.
Un acto de terrorismo organizado.
Que estamos con ellos.
El terrorismo golpea Francia y COPE te lo cuenta. Programación especial.
Buenas tardes, saludos desde las calles de París.
Este lunes a las 3 de la tarde, el mejor análisis desde Francia con Ángel Expósito.
Los sanderís salían cantando la Marsellesa.
El mayor despliegue en boletines horarios, en COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea todo pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
89.6 FM, COPE Menorca.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
L'any 2013 ens deixava el cantautor francès d'origen greco-egipci, George Moustakis.
Avec mes mains de maraudeur, de musicien.
Nascut l'any 1934 i mort l'any 2013 en 79 anys.
Avec ma bouche qui a bu.
Les sensacions especials de dimecres estarà dedicat a en George Moustaki, aquí a COPE Menorca a la una.
Avec ma gueule de métec, de juif errant, de pâtre grec, de valeur et de vagabond.
Continua Es Matí de Menorca a COPE Menorca. I ara us donem a xerrar d'una qüestió que coneixíem la setmana passada. Ho coneixíem primer entre setmana amb un avanç informatiu que ens enviaven i dissabte matí es va fer pública la investigació que s'havia fet, l'examen mèdic, entre cometes, que s'havia fet a l'imatge de la Verge del Toro. Joan Tutzó ja ens ho va avançar en els informatius la setmana passada, però avui volem xerrar amb l'autor d'aquest examen i sabrem detalls curiosos, m'assembla. Tenim a nosaltres en Víctor Pons Arnau. Ell és llicenciat en Belles Arts, a més màster en restauració i conservació de béns culturals. Arnau, molt bon dia. Víctor, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Ja, bé, feient un poquet de feineta també.
Sí, i me des diu, estic restaurant l'imatge d'una verge. Et sa feina teva habitual, això, va, o no?
Bueno, diguem que m'agrada poder recuperar el patrimoni.
Uh-huh.
Que sigui una feina habitual, ara mateix és complicat, però mai se sap.
Mai
se sap. Molt baix per endavant.
Per tant, si dissabte es va presentar aquest estudi que s'havia fet a la Verge del Toro i ara me dius que estàs fent feina amb una imatge d'una verge, vull dir, és una feina més o manco habitual, aquesta de restauració i conservació d'imatges religioses, no?
Sí, ja n'he fet unes quantes. Ara mateix també tinc el Sant Crist del Mercadal, del Treballament, que també l'estic repassant perquè pugui lluir la pròxima Setmana Santa, així que sí.
Víctor, en quin estat estàs patrimoni artístic religiós a la nostra illa?
Això és complicat, dic-te, perquè clar, cada temple pues, té les seves humitats i realment pues, el primer lloc que ho vols arretar quan hi ha una crisi és la cultura, bàsicament. És molt difícil contestar, però bueno, bàsicament doncs, sí, podria estar millor.
Ja.
Per exemple, a la taula de la Mare del Toro és una de les reivindicacions que he dit, o sigui, la imatge està ben conservada, però si el seu entorn s'està deteriorant, arribarà que ferirà ella, per
clar,
tant.
Clar. Víctor, Montxerrabes de les humitats, clar, m'imagino que Menorca, una illa de vora la mà, a més, les parets són de marès, la majoria. Llavors, el problema més greu que tenim, no?, la humitat.
Sí, la humitat afecta bastant, no vol dir que sigui el pitjor, però sí, és una cosa que hi ha que tenir molt en compte a Menorca.
I a més de la humitat, quines coses més poden afectar aquest patrimoni?
Bueno, per exemple, la tramuntana o la cebadura també entra dins les peces. Clar, tot això són molt de factors. Per exemple, en aquesta investigació de la Mare de Déu, situació d'on està la Verge.
Clar.
És Cambril, ja que he de tenir en compte que la tramuntana allà dalt, dit, sí. Totes coses, sí. Podries venir un dia a mirar-te-la, jo vaig dir, clar, qualsevol imatge d'un àrea de fer coronació de la Mare de Déu, el que és imatge de la Mare de Déu, i a la vegada vaig fer la neteja de la part del bou i una reconstrucció d'una part que ja ni siquiera existia. O sigui, el cap del bou havia rebut un cop i havia desaparegut part del cap. Per tant, ho vaig haver de reconstruir.
Sí, sí, sí.
A partir d'aquí, pues, clar, xerrant amb les monges i com que tot això, tot el treball es va realitzar dalt del santuari mateix, perquè s'imagina no van voler en cap moment que sortigués de l'altre temple, i va sortir moltes dubtes. No, realment hi havia investigacions, però en cap moment hi havia una investigació sèria que em mutxerrés de la història, però a la vegada que s'haguessin comparat amb el que era la talla de la Mare de Déu. O sigui, sí que hi havia documents que m'ho deien, va passar això, va passar allò, però en cap moment s'havia fet un estudi a la Mare de Déu a on s'haguessin aquells documents, o si senzillament s'havia dit i així n'havia quedat.
Sí.
I clar, i tot això pues, que quan m'han presentat el treball de final de màster vaig dir, bueno, m'han dit que tenia que triar un tema, però que tenia que ser un tema d'investigació i interessant, no podia ser qualsevol cosa. I de tot no m'ha venit al cap la Mare del Toro. És una feina complicada perquè clar, està inserant d'una peça històrica que hi havia molt de documentació, però també hi hauria molt de problemes per el tema de que Menorca ha estat dominada i atacada en moltes ocasions. Moltíssim de documentació s'ha perdut. Aquí ja hi havia la primera problemàtica. Com podíem estudiar l'imatge de la Mare del Toro si la majoria de la seva documentació ha desaparegut?
Clar. I Víctor, bàsicament què volíeu saber? Volíeu saber quina antiguitat tenia aquesta talla? Volíeu saber en quin estat es trobava? Quina era la curiositat, l'interès vostre realment?
La curiositat i els objectius era, primer de tot, saber l'estat de conservació. Segona, poder desvetllar si realment era una reproducció o si podia encaixar en l'origen de la llegenda. I també, bueno, avaluar si totes les coses que s'han anat dient al llarg dels anys eren certes o no certes. O sigui, se li va, durant aquell segle se li va modificar la cara i les mans. No són les originals. Vale. Però com pots constatar que això és cert?
Ho han de comprovar.
L'única manera era fer les proves interiors, saber com era ella per dins.
M'imagino, la cara de l'especialista de l'hospital o de gerent de l'hospital o de qui sigui, quan li vau dir, escolta, volem anir a fer un tag a la Verge del Toro. Què va passar? Com va ser el moment aquest?
Va ser un procés lent, no va ser fàcil. Jo, primer de tot, hi havia que convèncer el rector i el subispat.
Clar.
Primer de tot, o sigui, aquí hi va haver dos factors que he de dir i agrair tant al subispat com al senyor rector pues, el recolzament que sempre ha rebut. Però que clar, no era treure una imatge que estava a un altar a un rincó de l'església, i era treure la Mare del Toro del Toro. Hi havia una simbologia darrere de dir, bueno, és que fa més de 70 anys que ningú la tocava allà dintre.
Va ser
un poc que ningú va posar cap pega, però hi havia que anar pas a pas, tranquil·lament.
La
segona part era aconseguir que l'única clínica que m'ho podia oferir fer aquest servei, per exemple, era la Ciutadella. Jo vaig, per sort, tenia un coneixement de persones que fan feina allà, i a poc a poc pues, vaig anar xerrant amb elles a veure si això seria una tonteria, si això podia ser factible, que jo no volia intervendre en el que eren les llistes d'espera,
que podia
dur problemes. Clar, és que ja que no li té tot això, que realment pues, és una peça de molt de valor, però primer són les persones.
Clar, lògicament.
Es va arribar, pues, vaig fer instàncies a l'hospital per poder anar permís per poder fer aquesta prova, i pues, se va decidir pues, que per no intervenir en tot això, diguem la darrera pacient d'un dia concret, però ja fora d'hora, per tant serien els tècnics de servei de radiologia que ho farien sense ser dins del seu horari de feina.
Molt bé. Sí que imagina't en la llista d'espera que hi ha que qualcú digui, mira, hem hagut d'esperar perquè vinc de fer una revisió a l'imatge de la Verge del Toro.
El primer que vaig fer va ser tenir en compte que el primer són la gent.
Escolta, i això com us contava en Joan Tutzó la setmana passada, que la va voler ullar que hagi mig d'amagat, allò que ell que ho va d'ordar una mica, o va ser realment així?
No, la Mare de Déu, jo li vaig fer una caixa de protecció, li vaig fer un envoltori perquè no tingués cap dany ni es pogués moure dins la caixa. Damunt d'aquella caixa hi havia una altra protecció i la van desmuntar, la van ficar dins la caixa, la van dur entre el senyor rector i jo, la van entrar dins l'hospital dins la caixa sense que ningú sapigués res.
Sí.
I quan la van obrir, el servei de radiologia va veure que era cert que la mare de Déu anava. O sigui,
sí.
En un principi se pensava fins i tot que era una broma.
Clar, és que m'imagino la cara d'aquestes persones que eren allà i que ens duguin la imatge de la Verge del Toro per fer-li una escara.
El que vam pensar també és que hi ha que pensar que la imatge del Toro sí és una peça artística, una escultura, però ja per gent no és una escultura, és la Mare de Déu.
Clar, és una imatge amb un simbolisme molt important.
Ja te pots imaginar si qualcú s'assabenta que la Mare de Déu se'n va a l'hospital.
Ja, sí.
Si hauria pogut veure qualque cosa curiosos de qui anaven, molestar el que era l'entorn de l'hospital, per tant, tenia que ser totalment secret. I no es va desvetllar que s'havien fet les proves, per mi, quasi fins un any després.
Ja, fins un any? És a dir, que fa més d'un any que està fet, quasi, això.
Les proves es van fer dia 17 de desembre del 2014.
Ai, doncs mira, d'aquí un mes farà un any. Escolta, perquè aquest tipus d'investigacions a imatges religioses més o menys òptiques són habituals, vull dir, estem acostumats a veure reportatges a canals...
Els estudis aquests, avui, però és una cosa bastant normal. El que passa és que a Menorca només trobem un cas. Només s'havia estudiat a Sant Crist d'Esperaires, de Ciutadella, i s'havia fet a la clínica Juneda, que li van fer una radiografia.
Tac,
no li havien fet, si no vaig equivocat, a cap. Menorca.
Escolta, i aquestes imatges que estan fetes? De llenya, de guix? De quin és el material?
La Mare de Déu del Toro és una talla de llenya.
Una talla de llenya.
Sí. I a més, pues, clar, el fet de com està feta i tal, pues, m'ho ha donat molta llum. Clar, depenent de l'època a on estigui feta, estarà feta d'una manera o d'una altra. La llenya està d'un tipus o d'una altra. Clar, això ajuda molt.
Víctor, conta-mos així, quines conclusions vau extreure a partir de que li feies aquest estudi científic? Quines conclusions certes, científiques, traïm? I si aquestes conclusions contradiuen de qualque manera la llegenda o qualque creença popular? Què ha passat en aquest cas?
En aquest cas hem descobert que la Mare de Déu és una verge tronc. Les verges tronc se realitzaven habitualment a inicis del gòtic. No té cap tipus d'atac de xilòfags, vol dir que no té corc, per tant vol dir que la llenya és bona, és una llenya molt frondosa, amb molta densitat, que és molt de duresa, per tant això vol dir que la llenya és bona. El ser una verge tronc ens indica que no té cap tipus d'adhesió de peces, o sigui, la van esculpir d'un mateix tronc.
D'una peça, tot.
Sí, tota d'una peça, això vol dir que és escultor de bo. No és un escultor aficionat. Tot això sí, sembla que no vol dir res, però en aquella època no qualsevol persona podia encomanar l'imatge d'una Mare de Déu
perquè devia costar lo seu.
Tot això ens dona pistes. S'inclinació del coll de la Mare de Déu no és casual. Aquest fet només succeeix a una zona determinada i a una època determinada. I a més coincideix amb la zona d'Espirineu català francès.
Ja, o sigui, per tant, us dona una pista de que pot venir d'allà i que l'escultor devia ser de per allà.
Exacte. Clar, que jo el que tinc que fer és fer una investigació de les verges d'arreu de l'estat espanyol.
Ja.
No ha estat fàcil poder trobar característiques semblants. I bueno, amb les anàlisis, pues, mos hem trobat amb estac, pues, que els trencs de la sacadat de la llenya, pues, arriben cada fins al nucli. Això és una mostra d'antiguitat. Hem pogut veure les adhesions de les peces antigues, o sigui, originals, però rompudes, que s'han romput amb el llarg dels anys, durant la Guerra Civil. I també hem pogut descobrir el que li va passar a la Guerra Civil. O sigui, durant la Guerra Civil hi ha documents que ens diuen li va passar això i això. Vale. Amb estar que hem pogut descobrir, pues, que sí que li va passar certes coses, però coses no.
Ja, les reparacions o restauracions que se li havien fet després de la Guerra Civil o abans estan ben fetes? Són unes reparacions adequades?
Abans, en principi la Guerra Civil es veu que va quedar molt malmesa. Això que va provocar que l'artista mallorquí, en Miquel Vedell, que va venir a fer la seva reconstrucció, la va haver de repintar i restocar sencera.
Ja.
Dins del procés d'anàlisi van dur unes mostres al laboratori de la pigmentació de la Mare de Déu i van trobar que hi havia terres, una cosa tradicional, el que és restocat està fet amb guix i amb blanc d'Espanya i amb coles animals, però la granulometria que podíem veure a les imatges mostrava que era d'aplicació recent.
Molt bé. En quina època la podem datar, en aquesta talla?
Datar-la molt exactament és molt complicat, perquè no li podem fer la prova d'escarbó 14, perquè la llenya pot ser molt més antiga del que es deia.
Clar, exacte.
Però hi ha una cosa que ens va donar una pista, i surt a les radiografies, i és que té unes taquetes blanques repartides a rincons remots de l'imatge. Això és que els rajos X no han pogut travessar aquelles zones. I això és una de les pistes claus de la investigació. I és que les verges o les escultures que realitzaven durant el gòtic se'ls aplicava una imprimació que utilitzava blanc de plom. El blanc de plom no deixa que els rajos
passin. Ja, ja.
Això és, i només hi queden petites zones on hi ha restos, en els ulls, entre els dits de la mà, senyal que conté pues, restes d'aquella primera policromia.
Sí, sí, sí.
I així com estan distribuïdes, sembla ser que va perdre la seva primera policromia degut a un incendi. Aquí és el punt negre de la història de la Mare de Déu. Els documents ens diuen que la Mare de Déu o es va salvar o es va perdre totalment el 1552 a un gran incendi que va sofrir la muntanya del Toro.
Per tant, quadra en l'incendi devia fondre's plom.
Les hipòtesis encaixen molt a el que és la història de la Mare de Déu.
Ja.
Per tant, sí que per totes les proves analitzades, per tipus de construcció, per les restes de blanc de plom, encaixa perfectament amb el descobriment de la Mare de Déu, que s'aproxima al 1240. Ja, ja. Que enguany es compleix el 725 aniversari.
Molt bé. Víctor, tu és partidari de fer exàmens científics a imatges religioses que són importants per la cultura popular religiosa, perquè a vegades hi ha hagut exàmens que desmunten una mica el que era la creença popular, la tradició. Tu què penses personalment d'aquesta qüestió?
Hi ha que recordar que avui per avui potser les religions no formen part del poder que hi havia antigament.
Clar.
Però sí que es ve que no es pot contar una història d'un poble sense tenir en compte el pes que va tenir la religió a uns moments determinats. Hem de recordar que ells eren els que cuidaven la cultura, l'escritura.
Sí, sí.
Tots els documents es basaven en la religió.
Dona, fixa't, tota la cultura occidental d'on ve, evidentment.
Exacte. Mm. O sigui, jo crec que el fet d'analitzar una imatge d'aquestes mos aporta no tot sol característiques d'ella mateixa, sinó que mos aporta coneixement sobre la nostra tradició, sobre la nostra història, sobre la nostra cultura, un procés. Clar, jo per exemple, amb estudiar la Mare del Toro vaig arribar a trobar documents on feien referència dels moros expulsats durant la reconquesta de Silla. Que tot és una cadena. O sigui, el coneixement de l'estat de la Mare de Déu du a conèixer moltíssimes altres coses que han passat a Menorca. Per exemple, les sequeres que va patir Menorca durant els 1600 aproximadament. La Mare de Déu la van treure i la van dur a Ciutadella. Els atacs dels turcs. Clar, tot això pues, te fa que la vivència d'una imatge te fa reconstruir la història de Menorca.
Sí, 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 sí. És a dir, que molt més enllà del simple atac, de la simple anècdota curiosa de que, bueno, la Verge del Toro ha anat a l'hospital, hi ha una cosa històrica darrere, no?, i que podem descobrir moltes coses.
Exacte. Jo, realment, el valor que li dones és això, que si pot passar, pues, molts de segles, i que aquests segles són història de la nostra terra, de la nostra cultura i de la nostra societat. Per tant, jo crec que és amb això que la gent s'ha de quedar. No amb el fet que s'ha malgastat temps en fer un tac o una radiografia una Mare de Déu, sinó que hem descobert part de la nostra història.
Ja, ja. La gent se m'ha donat compte de que durant unes hores la Verge no era en el seu lloc allà a Sant Mite del Toro. Ningú se m'ha donat compte.
No, ja, perquè se va treure a una hora on
ja no hi havia gent.
L'àrea estava tancada.
Sí, molt bé.
Que va estar ningú se'n va entendre que la Mare de Déu no hi era. Així és com la restauració sí que se'n va donar compte de que la mare de Déu no hi era, uh-huh. perquè clar, sí. van fer quasi 2 mesos. Uh-huh. Un principi se va llevar la part de baix, o sigui, el bou, la mare de Déu va estar exposada sense el bou, i després es va substituir la mare de Déu per la rèplica que es venera a l'església de Sant Urbà del Bou, per poder restaurar el que és l'imatge en si.
Sí, sí.
I la gent se'n va donar compte perquè no teníem quasi res que veure una amb l'altra, però bueno,
sí.
hi havia, una informació que donava doncs,
sí, sí,
que la mare Déu estava en procés de restauració.
Víctor, d'aquestes investigacions generalment vull dir, es fan en unes setmanes, dos mesos, després els investigadors, els científics soleu tardar temps en treure conclusions i a vegades en treus unes i en el que aneu estudiant es queda un temps en treure més. Ja està tot dit d'aquesta imatge o encara em pot sortir qualque sorpresa o qualque informació més?
En principi està tot dit, però és una investigació de 3 anys. Això si vols profunditzar, encara pots profunditzar més.
Clar.
A ella és difícil que se li puguin fer moltes altres proves. Però històricament, en documentació, potser sí que qualque dia apareix qualque llibret que mos dona qualque pista.
Molt bé.
Això és molt mal de fer, però això al 100% no se pot dir sí, és l'imatge que van trobar els frares. Això no se pot dir. Hi ha un 90% de possibilitats de que sí, és l'imatge. Però l'únic que podem dir és que encaixa amb aquell segle.
Sí, sí,
per tant,
sí.
sigui o no sigui aquell original, que sembla ser que sí que ho és, perquè no ho hem d'amagar, és una imatge de molts de segles d'antiguitat que està venerada per tots els menorquins. Per tant, fots que fots a la resolució de la investigació, les conclusions, el que era cert és que teníem una peça de molt de valor dalt del toro.
Sí.
Això és la conclusió més important per això. O sigui, que fos o no fos original, al llarg dels anys pues, passen moltíssimes coses. A la Maia de Gràcia el tenim molta estima,
sí.
però no és original. I no passa res.
Sí. Molt bé, Víctor, ha estat interessant conèixer de primera mà de mà de la persona que hem fet aquesta investigació, els detalls i coses curioses que afecten en aquesta anada de la Verge del Toro a l'hospital, que no és això en concret en el que ens han de quedar, sinó en tot el que hi ha darrere i en tots els papers i coses que s'han remegut i que s'han descobert i s'han trobat. Víctor, amb quina imatge estàs fent feina ara, si es pot dir?
Perdona, que no t'entès.
Sí, amb quina imatge estàs fent feina? M'ha dit que estàs restaurant una altra imatge d'una verge. Si es pot dir, no sé, quina és?
Bé, és una imatge de la mà de Déu que antigament sortia a Sant Lluís del dia de Resurrecció. La mà és el cuento que li deien.
Exacte. Molt bé. Víctor, gràcies per haver-nos acompanyat en el matí de Menorca, per haver-nos donat una mica de llum en torn a aquesta qüestió tan interessant, tan curiosa per alguns i per altres tan important. Víctor Pons Arnau, llicenciat en Belles Arts, moltes gràcies, bon dia i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Sensacions, Toni Salvador.
Hola, salutacions cordials a tots els que escoltau el matí de Menorca. Avui ens acompanya en Ludovico Einaudi, és un d'aquests pianistes que avui en dia més triomfa arreu del món, té ja molta producció discogràfica, però avui el tenim amb un tema en directe que va gravar l'any 2010 en el Royal Albert Hall de Londres i el tema es diu Berlin Song.